El cub blanc.
Batman, Hulk, Tintín, Mafalda, Superman, tots ells formen part de la nostra infància i per a molts que ens resistim encara a créixer del tot, continuen acompanyant-nos. I és que de còmics hi ha per a tots els gustos, de superherois, d'humor, de novel·la gràfica, àlbum europeu, còmic americà, francès, o sigui, la llista és gairebé interminable. I és que els còmics podríem dir que descriuen el millor i el pitjor de la humanitat. Aprofundeixen en històries personals, polítiques i socials d'una manera sublim. I afortunadament fa 25 anys, un setembre de l'any 1994, un sabadellenc va tenir una idea esbojarrada: compartir el seu entusiasme, cultura i amor a l'art i obrir una botiga de còmics a la nostra ciutat, al carrer Sant Antoni. I avui volem que ens expliqui com porta aquest quart de segle i com ha canviat el sector al llarg d'aquests anys. I per això obrim les portes del Cub Blanc per donar la benvinguda, com sempre, a l'ànima d'aquesta secció, el Gerard Torres Sant Martí. Bon dia i benvingut.
Molt bon dia.
I també el Rafael Sabater, llibreter responsable de Sabadell Còmics. Bon dia i
bon
benvingut.
Dia, bon dia.
Que avui no fa de prescriptor, sinó que avui és protagonista de la secció.
Sí, sí, Qui s'ha de fer tot? Doncs fem de tot.
Escolta, com va ser que vas decidir aixecar persianes?
Ja ho has dit, una bogeria, mira. Estàvem al final, a mitjans dels anys 90, amb la crisi del tèxtil, tanquen la majoria de fàbriques, la gent aquí a Sabadell es dedicava al tèxtil majoritàriament, i van tancar, no van anar tancant i tot això. Jo em dedicava a un negoci familiar, amb una petita fabriqueta, i va arribar un moment que, bé, tot, al final tot s'enfonsa, no? I està ahí, darrere un moment que diuen, què faig, no? Què faig amb la meva vida, què faig amb el meu futur? I vaig dir, doncs, mira, el millor que pots fer és fer una cosa que t'agradi, no? I que pagués la manera de, potser, de fer-ho bé, no? Si fas coses que t'agraden, és quan t'hi poses la teva ànima i l'interès i les ganes, no? I com que havia sigut un gran fan del còmic tota la vida, doncs va dir, va, Sabadell no hi ha cap botiga de còmics, m'hi llenço.
Jo me'n recordo...
Quin canvi, de vida més radical.
Sí, jo era petitot i ja me'n recordo del carrer Sant Antoni, era la botiga de còmics, sempre havia estat allà i, ostres, hi havia passat també algunes tardes molt il·lusionat comprant les meves cartes màgic, alguns...
Sí,
alguns còmics del fan Turbo, no me'n recordo ara com es deia, un nas així molt gran... Bueno, i els Dragon ja, Fall, també, els Bola de Drac en blanc i negre... Hòstia.
Nosaltres vam viure el gran boom del manga, quan arribaven a això, no, començaments dels anys 90, Bola de Drac, Akira, i tots aquells aventures de Fly, l'Arare, tots aquests personatges, que hi ha la gran explosió quan es comencen a publicar aquí, comença a obrir-se el mercat, i és el que ens dona una miqueta l'empenta. No,
els anys 90 va ser un boom, no?
Sí, va entrar de cop, era una cosa desconeguda i va fer forat. Sobretot gràcies, com sempre passa, a la televisió, a les sèries Bola de Drac, que es feia per la tele, i tot això, i clar, això va obrir, va fer una afició que després, la gent va descobrir després que això no només feia per la tele, sinó que hi havia còmics, que realment era l'origen. O sigui, l'origen realment és primer el còmic i després la sèrie. Aquí va arribar al revés. Es va fer primer les sèries de televisió i després es van publicar els còmics. Era això, no? Era aquest mercat emergent d'una nova cultura, d'una nova manera d'entendre l'entreteniment que tenen els japonesos. Que amb això, amb el manga i amb l'anime, són els reis, la manera d'entendre i d'explicar històries, la diversitat aquesta, i tot això va ser un... amb la gent jove d'aquella època, bueno, va ser un descobriment extraordinari.
I de seguida vas tenir clar que volies, doncs, crear o obrir la botiga al carrer Sant Antoni, perquè primer vas ubicar-te al número 9, no?
Exacte,
vas
fer el canvi. Vaig estar al número 9. Estar al carrer Sant Antoni va ser una decisió, perquè els meus pares tenien una botiga allà de lloguer que es van mudar, es van canviar a una botiga més gran. La meva mare tenia una botiga de roba, que era Capritxos, i estava al número 9. I va donar la casualitat que es van mudar al número 21, que era més gran, una botiga més gran, una miqueta de casualitat, no? Que era aquest local buit, jo m'he quedat sense feina, bueno, tal, m'he quedat feina, va, pa, m'obro, sí, fico còmics, va, doncs, endavant.
Vinga, endavant, ja. I la gent que et deia, la família, els amics, no? Obriré una botiga de còmics, obriré una botiga.
Encara no m'entén ara, que em pugui guanyar la vida amb això, o sigui, imagina't. Sí, bueno, clar, el primer que et diuen, sempre. I amb això s'hi guanya guanya la vida, però això li diuen a molts dibuixants de còmic, també n'estan farts. Parles amb qualsevol dibuixant de còmic i li diuen, però amb això es pot viure, es pot guanyar la vida. Doncs sí, clar, hi ha mercat, et paguen uns diners, tu dibuixes, es publica i t'ho paguen, i clar que sí. Des d'una miqueta això, no? Sí, però clar, en aquell moment el còmic era quatre celebrats i para de comptar els aficionats.
Abans ho parlàvem, el carrer Sant Antoni és un carrer bastant emblemàtic de Sabadell, eh? I certament cultural, o sigui, s'ha anat com construint, no? Perquè també entre la botiga de còmics del Rafel, després tenim la Llar del Llibre.
També un referent.
Està al Museu d'Història. Fa uns dies també i vam estar comentant que hi va haver una visita guiada amb el Cassis als de Dibuixant Sabadell per conèixer la figura del pintor Esteve Valls Baquer, que té la casa on ara està davant del Norma Còmics, que és una casa pairal, així com bastant històrica. Vull dir que és un carrer molt
és un centre
molt
neuràlgic, no?
Sí. Molt emblemàtic, sí, sí, de Sabadell, sí. Certament. Eh?
Sí, sí, jo estic encantadíssim de ser-hi. És un carrer que m'encanta, oi? De tants anys.
Ja, al final,
soc veí del carrer, jo.
I expliquen, suposo que a banda del manga, també els superherois, no? En aquells inicis eren com els puntals.
Sí, sí. El que passa era un moment que estava una miqueta de baixa. En aquells moments, la gran empenta i el que ens va donar una miqueta de poder tirar endavant va ser el manga, va ser sens dubte el manga. En aquella època els superherois estaven una miqueta, va ser més posterior que van començar a fer pel·lícules. En aquell moment, com a molt, hi havia les pel·lícules de Batman, s'havia fet alguna de Superman, alguna de Batman, però no era un moment molt dels superherois. Més endavant, sí, més endavant, quan han triomfat en el cinema un altre cop, s'ha fet reinventat tot el món dels superherois, però en aquell moment era anava una miqueta coix.
Sí que és veritat que potser en aquesta època el còmic era més prominent, no? Vull dir que ara hi ha molta gent que igual s'interessa també per tot l'imaginari aquest que acompanya les sèries, com poden ser les figures, edicions així de col·leccionista. Abans potser eren còmics potser més d'allò de dir, hòstia, cada setmana em compro el còmic.
Sí, era de quiosc, és que en aquella època el còmic estava majoritàriament als quioscos. Que, clar, quan vam obrir llibreters, que vam obrir botigues de llibreries especialitzades en còmic, és això, és intentar treure una miqueta al mercat del quiosc, que vestien malament, perquè anaves un número i ja no en tenien. Nosaltres era allò que donàvem una miqueta la garantia de sempre trobar, no? I a part, després van començar a fer edicions externes, es va ja intentar de seguida arribar a la llibreria generalista, que ha costat moltíssim i encara no s'ha arribat. Vol dir que nosaltres vam fer una miqueta aquest d'aglutinar una miqueta tota aquesta afició i fer-ho, doncs mira, aquí ho trobaràs, no? El que no trobaràs en una llibreria generalista, perquè de còmics no, només tenien Tintins i Asteris, i poca cosa més. I del quiosc, que el quiosc ja sabem com és, que si s'acabava una cosa ja no demanava. No? Nosaltres vam garantir una miqueta el poder tenir la teva reacció de còmics, no?
Ara m'he recordat, el còmic que vaig tenir una època, una dèria, per comprar a Fan Hunter,
sí, del Cels.
Que no sé si encara continua, sí. Fan Hunter.
Molt poquet. Alguna cosa publica el Cels, però molt poquet. Ara es dedica més a negocis, que treballa per amb un no còmic, però no com més a darrere. Sí, no, sí, no dibuixant, sinó amb l'indústria.
El Víbora també devia tenir...
El Víbora també, un gran clàssic, també va plegar.
Sí, que per cert, també, una de les coses que també em feia il·lusió que vingués al Rafel és perseguir amb aquesta... amb aquest ímpetu, no? de donar-li aquest reconeixement al còmic com un art, no? I llavors, en aquest sentit, recordàvem abans d'entrar, fa uns mesos, el Manac també va fer una exposició sobre el Víbora i diferents dibuixants de còmic que els han tratat en la col·lecció. Vull dir que anem fent... A l'Acadèmia de Belles Arts també hem anat fent coses.
Sí, sí, tant.
Des de que jo vaig entrar, es va fer una exposició dels Ninotaires, també, que amb el Rafel, jo penso que és un personatge clau en el món del còmic a Sabadell, no? Que va impulsant. Tenim cosetes també preparades, que no direm, coseta, però...
Que ja ens aniran explicant tots dos, com a bons accionistes, aquí, al matí.
En marxa, el que passa és que no es poden explicar fins que no sigui.
Sí, sí.
Però anem molt bé, hem de fer-ho, ens hem de ficar. Jo em deixo implicar, jo implico, tinc idees, i sempre dic, escolta, podem fer això, podem fer allò i tal, i si algú ve i té alguna idea, també va, sí, home, sí.
Més ja, també...
D'aquí ha sortit el paper de ceba, que mira, la revista de còmics que explica la història de Sabadell, doncs surt d'això, no? De dir, doncs, bueno, doncs sí, doncs no ens hi guanyarem diners, però almenys, doncs, bueno, compartirem la nostra
passió. Ens ho passarem bé, no, també?
Sí, home, sí, és la manera d'arribar, és arribar gent.
Clar, és arribar gent i també és una bona manera, no?, de fer teixit, de fer ciutat,
sí,
no?, també,
sí, d'establir
tots aquests...
Sí, sí, ens estimem la ciutat.
La connexió també que teniu amb la Jo Sou Còmics també és interessant, eh?
Clar, també ens ha ajudat, sí, la Jo Sou ens va ajudar molt. Ells van obrir un any abans que nosaltres. Ells ja tenen 26 anys.
Que és l'escola, és l'escola de...
Sí, és l'escola de còmics de Sabadell i la delegació sabadellenca de l'Escola José de Barcelona, que té més de Barcelona, té més de 1.000 alumnes, és una de les més importants del món, i aquí a Sabadell tenim una delegació molt important.
Que és curiós
també,
que també s'anessin a ubicar aquí a Sabadell.
Sí,
jo no sé
quants
anys
té.
Quan
va decidir expandir-se, doncs va mirar
perquè
Sabadell.
Perquè com el Vallès, no hi ha res.
No, ells ens ha portat molta gent, clar, molts alumnes que ja els agradava el còmic, i ells encara els enfoquen més cap al còmic, també. Bé, ens ha ajudat molt, no? I tant.
Perquè quin és el perfil de lector, de client que ve a Sabadell Còmics i també com ha anat evolucionant, no?
Sí, cada vegada més gran. Quan vam obrir era un públic molt jove, molt. Potser el promig eren 20 anys. 20 anys vol dir que significa que teníem entre 12 i 20 i pocs. 12, 14, 20 i poc. Aquest era el gran... el públic que teníem. En tot aquest públic ha anat creixent amb nosaltres. També, clar, era un moment que s'obria el còmic com a sistema d'entreteniment i tot això, clar, amb aquests 25 anys han anat creixent. I ara el públic s'ha fet adult. De fet, això ha fet que el naixement de la novel·la gràfica, per exemple, que ja no són les típiques aventures, sinó que ja estem amb trames molt més treballades, molt més pensades, més rumiades, que amb la que interessa és explicar un tema, no l'aventura i passar-ho bé, sinó que ja t'explica de temàtiques, inclús doloroses, que poden ser de coses terribles, però...
De denúncia, com ens expliques
denúncia,
moltes vegades.
Sí. I això sí, ha anat creixent, el públic ha anat creixent amb nosaltres, i sí, jo diria que ara tranquil·lament el promig poden ser uns 30 anys tranquil·lament, vol dir que estan parlant de públic adult, o sigui l'actor actual de còmic és totalment adult.
I més homes que dones o paritat?
Cada vegada més repartit, com ja vaig obrir eren pràcticament tot homes. Entrar una dona en una botiga de còmics era una miqueta quasi bé que se la miressin. Jo me'n recordo, no sé si que era un dels primers, la sèrie Big Bang,
sí.
Big Bang Theory, les primeres temporades, que ells sempre anaven a botigues de còmics, tenien la botiga de còmics, anava sempre. I recordo en una de les primeres temporades entrava una noia i tots se la miraven com una noia aquí dins. I realment era això, el públic era un 95%. Home, ara no.
Sí,
ara,
sí,
gràcies
sí.
Sobretot al manga i a la novel·la gràfica, ara jo diria que devem ser un 60-40, o sigui que pràcticament en poc temps
imagina't
hi ha una paritat absoluta.
El
manga ha fet molta feina.
El mateix passa o ha passat també amb les tendes de videojocs. Les tendes de videojocs, o inclús jo això no ho vaig viure, però quan hi havia aquests salons recreatius de les màquines recreatives... també
era un món d'homes.
Era un món d'homes.
Totalment.
Sí.
Home,
sí,
també
sí.
Anàvem, les dones, jo
sí.
Segurament, també m'havia anat moltes vegades
sí.
A jugar.
Sí, però era això, era sobretot masculí.
Sí.
I eren homes, o sigui, editors homes, publicant històries d'homes perquè els homes la llegissin. I, clar, això era com un món molt tancat, que, clar, després la dona no podia entrar gaire.
Però és curiós, no?, perquè en el manga sempre hi ha hagut protagonistes, dones sempre n'hi ha hagut, eh?
Sí. En el manga és la gran entrada que hi ha del públic femení en les botigues de còmic, i és amb el manga. Els japonesos, que en aquest sentit són molt llestos, tenen tot molt ben estudiat, clar, vam veure que ells tenien un sector, que al començament també passava això al Japó, als anys 70. I als anys 70 es fa un canvi i es decideix obrir el mercat a les dones.
Clar, vam veure el filó.
Hi ha 50 milions de dones que podem ampliar el negoci.
I van
començar a contactar
canvi,
dibuixantes.
En canvi, amb el còmic americà potser no predominava tant el paper de la dona.
També ara es comença, mica a mica.
Ja.
Mica a mica, cada vegada hi ha més dibuixantes. Era també fa un film molt poc, era tot homes, els dibuixants. I ara no, ara hi ha potser un 10 o un 15% són dones dibuixants i també bon públic, ja comencen a haver-hi històries molt més de cara. A la novel·la gràfica va per una altra banda, jo parlo més superherois. I també es va obrint, cada vegada hi ha més superheroïnes. Ara fa poc en tenim la Capitana Marvel,
Boníssima.
Yes, doncs que això és
sí?
impensable.
Sí, a mi em va agradar molt.
I la Wonder Woman, vol dir que ja tenen pel·lícules per elles, que això eren sempre personatges secundaris. sempre la dona en el món del superheroi sempre ha sigut secundari. I aquí no, aquí ja estan fent pel·lícules per elles i elles són les superheroïnes i solucionen el que no arriba un home, doncs ho fan elles.
Evidentment.
I sense cap mena de problemes, oi?
I afortunadament això també fa que les generacions més joves
vegin possibilitats.
No, ara a la botiga que hi hagi noies a la botiga és el més normal del món. Quan fa 25 anys no ho era, vol dir que també ens anem.
I quina és la teva filosofia com a botiga, com a negoci, no? Què és el que fa especial Sabadell Còmics?
No, jo sempre dic que jo sóc llibreter. A mi el que m'agrada és llegir. I com a tal, la meva és una llibreria. No és una botiga de còmics, és una llibreria. Perquè hi ha botigues de còmics, hi ha botigues doncs, que tenen molt merchandising, tenen samarretes, tenen peluixos, i jo sempre m'he resistit a això. Jo si tinc una miqueta d'espai a la botiga, sempre la tinc atapeïda, sempre intento ficar còmics que no merchandising. Però perquè m'agrada, perquè és la manera de... A mi jo prefereixo vendre un bon còmic perquè sé que aquella persona tornarà. Perquè,
per fidelitzar.
Exacte, perquè si li agrada, tornarà. Igual amb una samarreta, igual ja no torna. Es compra la samarreta i potser no torna mai més. Potser ho faig una miqueta pel negoci, però en part és perquè és el que m'agrada a mi. A mi, doncs, soc llibreter. Jo considero com a més una llibreria. I com a llibreria, doncs, sempre la promoció que faig per les xarxes, per qualsevol lloc, és de còmic.
Sí, sí.
I difícilment em veureu, he rebut uns ninos i tal, i tal. No, perquè jo potser doncs, prefereixo doncs, recomanar un còmic que no un altre producte. Ja.
Bueno, i el paper de difusió que fa Sabadell Còmics, anava a dir Norma Còmics perquè sempre se m'ha quedat
ara
el Norma.
Ara parlarem també del canvi,
però
no?
El paper que ha fet en quant a la difusió ha sigut important. Jo recordo ja inclús fa anys que ja portaves a gent per firmar els còmics a fora.
I el llistat que vaig ser dels primers que va fer llistats de novetats que abans no es feia, i vaig ser el primer a finals dels 90. Jo vaig ficar la pàgina web a l'any 96, quan encara anàvem amb mòdem, si us recordeu...
el soroll aquell que feia de robot.
Perquè hi era la connexió superlenta, que no ficàvem ni imatges, perquè l'imatge ralentia molt la baixada del catàleg, i no ficàvem imatges. I vaig obrir la pàgina web l'any 96 i vaig ser dels primers que vaig fer el llistat cada setmana ficava un llistat de tots els de tots, fa quasi 20 anys que estic fent llistats setmanals de tot el que surt i està penjat
un llibreter innovador sempre ha sigut un llibreter innovador
i això de la difusió també li dono importància perquè inclús moltes vegades ha portat alumnes per firmar fanzins que estan començant i aquest recolzament per la gent que comença és importantíssim
tenen molts alumnes que fan fanzins i això, home, veniu i tant i ho promocionem i els posem al carrer sempre que podem allà davant de la gent el dissabte a la tarda
a peu de carrer,
és una manera de dinamitzar també el negoci
i els agrada, la gent li agrada molt veure un dibuixant com fa dibuixos al carrer veus la gent com es queda per allà que es ve li cau la bava, anava veient els dibuixants és que hi ha molts
i és una manera de valoritzar també la seva tasca, la seva feina
que la gent vegi que no és una cosa dibuixar un còmic pensa, això en quatre, no són hores, Són hores, hi ha dibuixants que tarden un any a fer 48 pàgines, I es tarda un any, per fer la feina ben feta.
Per això ho diem sempre, és un art que hem de valorar. Explica'ns també aquest canvi de nom.
Sí, mira, vam ser sempre Norma Còmics fins que vam deixar de ser-ho. L'any passat vam canviar de nom. Sí, quan vam obrir, vam ser la primera franquícia de Norma Editorial. Norma Editorial tenia botigues, però eren pròpies, eren botigues Norma Còmics, com la que hi ha al Passeig Sant Joan. I nosaltres vam ser el primer que no vam ser d'ells, sinó que vam ser franquiciat. I durant 24 anys vam estar sota el paraigua de la franquícia. Érem propietaris nosaltres, però com si diguéssim, hi havia una ment superior, un ente superior que era el que controlava una miqueta les publicitats, tot era una miqueta. Però ja fa molts anys que van decidir que preferien dedicar-se a altres coses. La seva botiga només en tenen una, que és la Passeig Sant Joan, que és una de les més grans del món. Que ara
increïble, aquella botiga.
Va guanyar la millor botiga de còmics, el festival de la Comic-Con de San Diego. L'any passat va guanyar com a la millor botiga del món. és una botigassa impressionant. Però ells ho han focalitzat ben bé només amb ells i van anar a tancar les franquícies, van deixar el sistema de franquícies perquè tampoc ells no tenien molt a dir ni molt a fer. I bé, l'any passat doncs, ja vam canviar de nom. I com que van dir, bueno, heu de canviar de nom, que vam estar rumiant, canviar què ficàvem, vam pensar molts noms, i al final vam acabar la solució més fàcil, que era de Norma Còmics Sabadell a Sabadell Còmics. Així tenim el nom de la ciutat, seguim mantenint el nom de la ciutat, que ja és el que ens agrada, i els còmics, doncs ja està.
Clar, identitat i arrels, no? Exacte, per aquí.
Sí,
I escolta, perquè ara tinc curiositat, quin és el teu personatge preferit de còmics? Ostres, quin és el que més t'agrada? Perquè anaves parlant i anava pensant.
Feina,
Oh, va, et deixo triar els tres primers. Aviam, és molt difícil, no? Tintín, que tens aquella figura tan...
Jo és que sóc, en aquest sentit, sóc molt obert. Clar, a mi em diuen Tintinaire, perquè jo també sóc de l'associació de Tintinaire, de Sabadell. Jo sóc Tintinaire. El Tintín m'agrada, sí, molt, però no em limito. Hi ha gent que només és el Tintín, és Tintinaire, no tal. Jo no. Jo tant m'agrada, per exemple, el Tintín com l'Astèrix. Mm. O sigui, si m'has de decidir entre un dels dos, diria, no puc decidir bé, tots dos m'agraden, Sempre les guerres aquestes, que tu ets el Barça del Madrid, sí, ets de dreta o d'esquerra, i Tintín o Astèrix, sempre, Doncs no, de tots dos.
Per què triar, no?
Perquè, clar, i dir-me algun personatge... Mira, a un que m'agrada molt, i no és un personatge, sinó és un objecte, és el coet del Tintín. M'encanta el coet del Tintín. I realment en el carnet de Tintinaire...
Ara no el veieu, però va traient la cartera.
Que sóc de l'Associació de Tintinaires de Catalunya.
Boníssim.
Com a personatge tinc el coet. I sóc l'únic que té el coet. Ja tothom té el Tintín, el Haddock... I jo vaig dir, no, jo vull el coet. I l'altre dia, parlant amb el president, va dir, doncs ets l'únic que té el coet del Tintín.
No el guardis, que et farem la foto que compartirem a les xarxes socials.
És un emblema, és molt emblemàtic. Sí, el coet del Tintín és molt maco.
Sí, era com molt tecnològic, no es veia, perquè estava tan estilitzat.
Sí, és un... Amb aquests colors, per mi... L'identifiques de seguida, el veus escrit molt clar. Vol dir, no és un personatge com a tal, no és ni un còmic com a tal, és un objecte d'un còmic, però mira, en té el cor robat.
Jo amb el còmic no hi entenc tant com el Rafael, òbviament, però sí que...
És que és molt difícil.
M'agrada, però a mi m'agrada molt destacar les novel·les gràfiques, no? Que potser abans, quan vas obrir la botiga, no n'hi havia tantes.
N'hi havia molt poquet.
Ara n'hi ha unes que són, vull dir, és una meravella.
Sí.
Hi ha guions que, ostres...
La novel·la gràfica és l'intent de portar el còmic a la llibreria generalista. Perquè sempre hi ha hagut el problema que la llibreria generalista no ha entès el còmic. Això, el còmic sempre anava molt per fascicles, el continuarà, aquell que sempre continua el més que bé. I eren formats molt primets, molt petits, a poc preu, moltes vegades. I això el llibreter no de llençar, no? A més, el món que no tenia i tal. En canvi, la novel·la gràfica, que la novel·la gràfica no deixa de ser un còmic, se li ha volgut donar un nom una miqueta així rimbombant, novel·la gràfica. No, és un còmic.
Yeah.
Però és un còmic que les bases, de com si diguéssim, és de cada ser una història que comença i acaba, que tingui format de més de novel·la, que es pugui així llegir més fàcilment, i que expliqui històries molt més ja treballades, molt més... pensades, que i per arribar sobretot a qualsevol, sobretot a un públic adult, no?
I normalment edicions de llibre,
de llibre,
no? A vegades el format aquest
més de...
L'història
és explicar una història llarga, que no faci 50 pàgines, bueno, i el mes que ve ja et seguiré. No, ja és una història que poden ser 200, 300 pàgines, però que ja expliqui. És una novel·la, el sistema seria la novel·la, però pots ser amb lletra, amb dibuixos i texta. Vol dir que hi és l'essència aquesta, i és intentar això, arribar al màxim de públic. Mm-hmm. No? De dir...
Perquè suposo que en un moment com l'actual, no? que hi ha tantes plataformes, ara penso, no? Netflix, que existeix YouTube, els videojocs... Com es troba el sector?
Bé.
És com la ràdio, no? Que anem fent tota la vida, no?
Anem fent, clar, això és com... Es deia com va sortir la televisió, la ràdio ja li van donar 4 dies, la donaven per morta, I no va ser així, la ràdio ha sobreviscut amb els seus alt i baixos, però segueix, la ràdio segueix viva. Hi ha molta gent que és fanàtica de la ràdio. I això és el mateix, se segueixen obrint nous formats, i ara hi ha nous videojocs que no hi eren, hi ha les sèries de televisió, hi ha multituds de canals de televisió, d'animació, de tot, l'oferta ha augmentat. I clar, això significa que tens molta més competència.
Jo de fet diria més, jo penso que el còmic va obrir a tot aquest, tots aquests altres formats que han derivat, com poden ser els videojocs,
amb un audiovisual, certes sèries. Sí.
Jo penso que sí, perquè el còmic és com és el dibuix, no? El dibuix, la història a partir del dibuix. I de fet, a l'època Edo, els japonesos ja feien il·lustracions, no? Que d'alguna manera explicaven una història encara fos amb una imatge només.
Els primers manga, tot i que no està allò, són del segle, finals del segle XVIII, començaments del XIX, però els japonesos ja van ser els primers a crear una cosa així. Estem aquí, no? Estem aquí i anem aguantant. Ens va molt bé que d'un còmic s'adapti a una sèrie de televisió o una pel·lícula. Això ens va molt bé perquè automàticament ja tenim el retorn aquest que quan s'estrena una sèrie de televisió o una pel·lícula passada en un còmic, automàticament el còmic es torna a vendre, aquell còmic. Un còmic que potser ja tenia 10 anys o ja s'havia deixat de vendre, ja havia passat la seva època, no? I fan la sèrie i es torna a vendre. Val? Vol dir que, bueno, doncs això vol dir que potser aquest client que no havia llegit mai cap còmic i t'ha arribat a través de la sèrie de televisió, doncs potser et continuarà.
Doncs ja ho sabeu, Sabadell Còmics, al carrer Sant Antoni número 34, ja doncs en Rafael sempre disposat a trobar el títol més adient pels lectors i també els dijous, sempre, cada 15 dies, el tenim aquí a Ràdio Sabadell. Un plaer. Que vagi molt bé.
Gràcies.
Adéu.